Un cop deixem enrere la festa major de Sant Cugat, les revetlles i les cites festives continuen amb les festes majors dels districtes. Aquest cap de setmana arriba la festa major de Mirassol. A partir del 22 de juliol serà el torn de la Floresta i en tornada a vacances, les Planes. Però ara ens centrem en la festa major del districte més gran de la ciutat, Mirassol. Prop de 30 activitats, molt de música, activitats familiars i la darrera actuació de la temporada de Castellers. Parlem de la festa i, segur, de molts altres temes de ciutat relacionats amb cultura, amb el tinent d'alcalde de Cultura, Xavier Escura. Molt bon dia.
Bon dia.
Avui, senyor Escura, repassarem molts temes d'interès, com fem sempre que tenim l'oportunitat de parlar amb vostè, però començarem amb aquesta festa major de Mirassol, que sembla que ha carregat molt les piles per preparar un tros de festa de la qual destacar alguna activitat potser és una mica difícil.
Més que destacar una activitat en concret, jo el que destacaria és sobretot el gran esdeveniment, per mi, vaja, i estic convençut que per tots els ciutadans de Mirassol, que és la inauguració de l'espai escènic, de l'escenari del que és el Teatre de Mirassol. La remodelació del Teatre de Mirassol convertirà el casal i convertirà el Teatre de Mirassol realment en un espai professionalitzat. Estem parlant del que fins ara era un escenari, allò que em diria molt amateur, molt efímer. Tindrem un escenari, però com il fo, d'obra, amb un equipament elèctric de primera, amb una instal·lació de llums, de so, en fi, absolutament tot renovat, i realment tant és així que ens permetrà incloure una petita programació fins i tot induïda per nosaltres des d'aquí del Teatre Auditori, i podrem fer algunes escenificacions 100% professionals, i estem segurs que a més donarà joc al que nosaltres ens proposem com a vertebració d'espais escenogràfics de la ciutat.
Home, llavors en aquest sentit, si ja tenim a punt aquest nou espai dins el Casal de Cultura de Mirassol, això significa que ja hem guanyat un espai nou per poder desenvolupar, per exemple, activitats musicals, no? Perquè com que des d'aquí vam patir el tema del Mouta i el seu ajornament, precisament perquè entre d'altres espais aquest estava fent obres de condicionament, guanyem un espai per fer activitats musicals, per exemple, també?
Guanyarem un espai més, perquè és que en guanyarem de més, és a dir, a curt termini confio tenir bones notícies per traslladar, amb el sentit de que, malgrat els temps que corren, afortunadament hem fet la feina, penso que hem anat fent els deures, i penso que la ciutat guanyarà espais considerables i sobretot adreçats al jovent.
Parlem d'aquest Casal Cultural de Mirassol, que recull moltes de les activitats d'aquesta Festa Major de Mirassol. Tenim en compte que vindran, com sempre, les de la Floresta, la de les Planes. Vostè creu que ha aconseguit, senyor Escura, allò que es va marcar quan vostè va agafar la responsabilitat de ser regidor de Cultura d'aquest Ajuntament, de descentralitzar la Festa Major, que els santcugatencs vagin als districtes i que també la gent dels districtes disfruti d'aquesta Festa Major de Sant Cugat? En perspectiva, creu que això s'ha assolit?
En petita mesura sí, jo penso que sí, una mica estem posant en el lloc, ara per exemple acabem de desmantar el fet d'inaugurar, de remodelar absolutament el teatre escenari de Mirassol. Això farà sens dubte de que gent del centre es desplaci fins a Mirassol, perquè hi haurà espectacles que la trauran, i és el mateix cas que la Floresta, és a dir, has de donar alguna cosa perquè la gent es traslladi, agafi el tren, agafi el cotxe, en fi, el que sigui. Fins ara no era potser així, eren més autàrquics, eren més autònoms cada districte, però jo penso que sí, que a poc, afortunadament, gràcies al fet, això, en el cas de Mirassol, el teatre, en el cas de la Floresta, el casino, aconseguirem, penso jo, anar vertebrant un espai i uns espais, i a la vegada una mobilitat pel que fa a la ciutadania, que es anirà traslladant, penso jo, igual que fa Barcelona, no ens enganyem, és a dir, una persona de l'Eixample no li fa res agafar en un moment determinat al metro per anar-se'n a Sarrià, per anar a Gràcia, doncs aquí passarà el mateix. Jo penso que tard o d'hora aconseguirem aquesta vertebració de districtes.
Si li sembla, anem a la Floresta, perquè ja tenim pendent aquesta inauguració del remodelat, reacondicionat casino de la Floresta. Estava prevista el mes de juny, quan inaugurem això?
Home, què millor que inaugurar-ho per la Festa Major de la Floresta? I a més ho aconseguim, és a dir, aquesta vegada aconseguirem, i a més concretament el 22 de juliol, la Festa Major de la Floresta és del 22 al 25, i pràcticament amb tota seguretat el 22 la traca forta serà la inauguració del casino de la Floresta. Vull dir que és un dels objectius llargament perseguits, no només per la Floresta, sinó per tots els consistoris. Evidentment era una gran aventura, era una gran inversió, però al final a poc ens hem anat sortint, i penso que el 22 d'aquest mes aconseguirem la fita d'inaugurar per fi un casino que realment posen el mapa a la Floresta, però vaja, a un nivell que fins i tot els propis ciutadans de la Floresta ni s'imaginen, em fa l'efecte.
Parlant de les activitats culturals d'aquest cap de setmana, tenim pendent a l'agenda una mostra de dansa que tindrà lloc a la plaça del Rei, que fa unes setmanes va anul·lar-se per temes relacionats amb la previsió meteorològica. Ja s'ho imaginen?
I tant.
Què tenim aquest cap de setmana? Com es presenta aquesta activitat i aquesta prova de la plaça del Rei per acollir esdeveniments d'aquestes característiques? Perquè sembla ser que la plaça de l'Om, el tema dansa, no acabava allò de quallar.
No és que no quallés, sinó que la plaça de l'Om ja rebentava. La plaça de l'Om està passant ni més ni menys la dita aquella de morir d'èxit. Amb la plaça de l'Om ens estem morint d'èxit, perquè hi va tanta gent en els espectacles que hi programem que està arribant un moment que la gent, vaja, va més enllà ja de l'espai físic de la plaça de l'Om, queda a la perifèria, es posa pels espais on hi ha jardí, i en fi, realment segons quin esdeveniment començarem doncs a programar-ho això a la plaça del Rei, altres llocs que permetin una flexibilitat i una expansió del públic.
Senyor Escura, i ja que parlem de dansa, per què no es fa dansa a Sant Cugat?
Doncs hi ha hagut una coincidència, i no és cap pretext, no és cap excusa, una coincidència entre els organitzadors i a la vegada la situació econòmica, no ens enganyem. És a dir, de tant en tant passa això, de que els propis organitzadors demanen una treva perquè per logística, per les seves pròpies organització, per la seva pròpia programació, pel seu propi calendari, i en aquest cas nosaltres no els hem esperonat en absolut, sinó que hem dit que afortunadament doncs, en aquests moments ens anava molt bé deixar passar un any i descansar una mica, perquè entre altres coses ja teníem un programa molt atapeït i a la vegada doncs, teníem un pressupost molt i molt ajustat. És a dir, que satisfacció de tots, aquesta vegada ens hem donat un respir, un descans pel que fa a aquest esdeveniment de dansa, i de cara a l'any que ve doncs, ja veurem. Ja veurem.
Ho deixem en interrogant.
Sí, ho deixem en interrogant, com moltes altres coses. Vull dir, no ens enganyem. No som una màquina allò de dir d'aquí un any tindrem tants diners, tant pressupost. Això no ho podem fer.
Amb això, senyor Escura, està dient que el màxim responsable de cultura de la ciutat és conscient que ve una època de vaques magres, que cultura li toca el rebre, que amb aquest decret per reduir el dèficit públic, vostè veu que el pressupost de 2010-2011 farà que es redefineixin, s'anulin fins i tot activitats, per exemple, com ara estem no descartant el dansa Sant Cugat del 2011, això serà així?
Pot ser que arribi així, sí, aquí no tinc cap interès en enganyar ningú jo, venen mals temps, ja estem instal·lats en una situació molt difícil, ho serà més, no ens enganyem, perquè com bé se sap, doncs el reflux, sobretot d'aquesta crisi de cara a administracions públiques, sempre va una mica més lent, i és ara tot just que estem al mig, diguem-ne, de la tempesta, i això encara durarà tot l'exercici de pressupost de l'any vinent. Ens haurem d'estrenyar encara més el cinturó, vull dir, també és, no me n'amago gens, però també haig de dir que, per banda meva, jo estic del tot compromès i sé que és poc polític dir-ho. És a dir, el més fàcil és concentrar, doncs, en fi, tots els recursos en uns quants esdeveniments ben vistosos de cara a l'aparador, que la gent digui, mira, aquesta gent estan fent coses. En el meu cas és completament al revés. És a dir, jo, sobretot, el meu objectiu des del primer dia ha estat amb que la participació, la generació de cultura per banda dels agents culturals, de les entitats, sigui la preferència, i ho continuarà sent. Què vol dir això? Que si hem d'eliminar coses seran més aviat les coses d'aparador que no pas la generació, el treball, la gestió de la cultura viva i del dia a dia que fan les nostres entitats, que fan els nostres agents culturals. Això és el que jo preservaré fins al màxim. És possible que també ho haguem de tocar, és possible, però sempre intentaré que sigui el mínim i sempre en detriment de la logística grossa, d'una part de festa major, d'una part d'actes de Nadal, d'aquelles coses més vistoses, però a la vegada on pots retallar més sense que es malmeti el resultat final.
Pensa en Festival de Poesia Sant Cugat, Nadal a l'Embalat.
El Festival de Poesia, per exemple, ja ha tingut una reducció dràstica de més d'un 30%, tot i així el farem aquest any, però repeteixo, amb una reducció del 30%. Això, evidentment, ha afectat tant a la Generalitat, a la Institució de les Lletres Catalanes, com a nosaltres, però ens hem fet una retallada important i continuarem fins on podem. Aquest any, doncs ja dic, amb una reducció del 30%, però també el farem, és la desena edició, s'ho valia fer l'esforç. Continuarem fent totes les activitats. Per posar un altre exemple, la Flama del Canigó d'enguany, hem fet una reducció del 50%. La gent no ho ha notat. Hi ha gent que ens ha arribat a dir que li ha agradat més aquesta Flama del Canigó d'enguany que no les anteriors. Senzillament és pujar imaginació, aplicar el que se'n diu la reenginyeria de recursos, i en fi, i de vegades et du sorpreses, com és això, d'optimitzar de vegades activitats que fins i tot arriben a millorar resultats precedents.
A més, en tornada a les vacances ens trobarem, sembla ser, amb algunes activitats destacades, com és la Setmana del Llibre en Català i ja la confirmació oficial que Sant Cugat serà la subseu infantil d'aquesta Setmana del Llibre, que es farà pels vols de l'11 de setembre.
Els organitzadors de la Setmana del Llibre de l'any passat van quedar tan satisfets dels resultats de Sant Cugat i cal dir que van superar les expectatives, que des del primer dia que vam tancar la setmana ens van dir que estaven en deute i que volien continuar comptant amb Sant Cugat. Llavors, atesos els resultats magnífics, evidentment, degut a l'estructura poblacional de Sant Cugat, van veure que el que havia tingut més èxit era la part infantil i se'ls va fer la proposta de que la subseu infantil fos a Sant Cugat. No només la van acceptar, sinó que, a banda de ser la subseu infantil, també hi haurà una petita part de literatura, de llibres adreçada a públic adult. És a dir, no serà exclusivament infantil.
Com es traduirà aquí a Sant Cugat físicament, visualment?
Visualment, doncs, amb una carpa ben bonica a la plaça del monestir, on hi participaran tots els nostres llibreters i on estem convençuts que hi haurà l'afluència de públic infantil que vam tenir l'any passat.
I la meva pregunta és, això ja romandrà per sempre? Vull dir, serà aquesta cita anual que anirà juntament amb la Setmana del Llibre en Català? D'aquesta manera també s'acontentarà els llibreters que volien fer sempre aquesta fira del llibre pròpia de la ciutat?
Exactament. Pensem que això pot matar molts ocells d'un sol tret. És a dir, no només donar satisfacció a un gremi que també les està passant magres, com són els llibreters, sinó, a més, aconseguir crear un altre pol més enllà del que és el Sant Jordi, la gran punta, diguem-ne, del nostre encefalograma literari, crear una altra punta, que en aquest cas doncs, seria pels vols de l'11 de setembre. És a dir, tot just tornar de vacances, fer la gran festa literària de la tardor i després la de la primavera. És a dir, tindríem dos punts, i això és una proposta que compartim al 100% amb els organitzadors de la setmana. És a dir, que no només seria Barcelona, Sant Cugat, sinó que també la idea és anar-ho traslladant a d'altres ciutats que s'engresquin, que vegin el resultat i que mobilitzin a la població i a la ciutadania entorn de la gran festa del llibre.
Senyor Escura, anem a la biblioteca?
Vinga, som-hi.
Tindrem biblioteca nova de Trinca, tal com recomanava la Diputació, o tindrem una ampliació de la Biblioteca del Mil·lenari?
Tot just fa una setmana vam tenir la reunió, la darrera reunió, amb els tècnics de la Diputació, que, com bé sabeu, són els que ens estan fent el pla de la programació de la biblioteca, i tots els seus estudis apuntaven que el més oportú, el més rendible, era construir-la de nou, de vell nou. És a dir, estem veient que l'aprofitament de la pròpia Biblioteca del Mil·lenari comportava una sèrie de problemàtiques, com seria senzillament la de buscar una ubicació alternativa mentre duren les obres d'ampliació, amb la qual cosa ja era una inversió, i a més, per què no dir-ho? És a dir, per banda de la regidoria que jo represento, també hem insistit moltíssim que construir-la de nou amb els mateixos recursos implicava, a posteriori, alliberar un espai magnífic en el centre, com és la Biblioteca del Mil·lenari, que també quedaria incorporada com un equipament cultural més dels quals estem necessitats, amb la qual cosa la jugada de carambola era magnífica. Jo penso que, afortunadament, hem pogut traslladar aquest discurs a la Diputació, ells el subscriuen plenament, estan amb nosaltres, i ara s'està en fase tècnica d'estudi de tot el tema, en fi, de les implicacions administratives, jurídiques, plans d'urbanisme, requalificacions, etcètera, etcètera, que tot això és molt complex, que de vegades a mi se m'escapa, però veig que està molt ben encarrilat, perquè, entre altres coses, tenim tècnics molt bons a la casa, i a més, sintonitzem plenament i hi ha total complicitat amb els tècnics de la Diputació. O sigui que auguro un resultat molt fructífer per a la ciutat de cara al proper mandat pel que fa a la Biblioteca Central de Sant Cugat.
Central, i aquesta centralitat on la tenim? A la ciutat?
A la ciutat i al centre.
Sí, però digui'm, o més o menys, com a mínim, perquè clar, ara estic pensant mentalment en espais al centre de la ciutat i dius...
No és que no vulgui avançar notícies, sí. Ho dic amb tota franquesa, sinó que encara s'estan sospesant totes les possibilitats d'espai molt a prop d'on ara hi ha la Biblioteca del Mil·lenari. Estem sospesant totes les possibilitats d'espai que quedi compensat, que no hi hagi cap problema pel que fa això de compensacions de zones verdes, zones d'equipament, etc, etc. I els tècnics ho estan sospesant tot. No només és el tema purament d'urbanisme, sinó la situació jurídica, titularitats, etc, etc. tot això s'està entrant molt a fons ara. I hem donat un pas molt important, com és aquest de descartar l'ampliació del que
això
és la biblioteca.
Això ja està confirmat, com a mínim, em pot dir en què han pensat en el cas de que quan quedi alliberada la Biblioteca del Mil·lenari, què pot ser exactament en aquest espai?
Pot ser tantes coses.
Moltes, no?
Això és tema d'un altre debat molt llarg.
Molt bé, doncs ja el
trucaré. Perquè tinc molts dèficits pel que fa a equipaments culturals, tothom ho sap.
I moltes demandes. Bé, posats a parlar de coses que ens mancaven, ara m'ha vingut al cap aquesta sala B del Teatre Auditori. Això perquè el senyor Pep Tugas fa els deures, llavors...
I tant.
Com volen donar compensació en aquest sentit? Perquè la sala de concerts, estem a l'espera, doncs que... pugui ja començar a fructificar, això començarà a funcionar quan, la sala de concerts, anem a pams?
Sala de concerts per jovent, jo crec que molt aviat podrem donar bones notícies, i molt aviat vol dir, tornant de vacances, jo crec que podrem donar bones notícies a la ciutadania i concretament al jovent santcugatenc.
I pel que fa a la sala B?
I pel que fa a la sala B, penso que tenim molt bones perspectives per resoldre aquest tema pendent, aquesta assignatura pendent a la ciutat, de cara al proper mandat.
Molt
és a dir,
bé.
De cara al proper mandat, jo crec que quedarà enllestit no només la fase de projecte, sinó fins i tot la realització física, material de la sala B que necessita la ciutat de Sant Cugat.
Anem a la joia de la ciutat, al monestir. Sabem que s'estan fent aquests treballs d'enjardinament al seu voltant per substituir aquests plàtans malalts per uns lladoners, però per cultura el que ens ocupa és aquesta prospecció arqueològica per verificar el traçat de la muralla del segle XIV i l'existència d'una torre de defensa. Expliqui'ns breument això, en què consistirà.
Tot plegat és més senzill del que sembla. És a dir, a l'hora de fer una petita intervenció com és la substitució de l'arbrat, d'aquests plataners que, com bé dèieu, estan malmesos, estan malalts i s'han de treure, s'han d'arrencar, s'han de posar lladoners. S'ha triat un tipus de vegetació més adient per l'entorn monàstic, quedaran molt bonics i a la vegada permetran més visualització, és a dir, d'una banda permetran més la visualització del que són totes les finestres gòtiques i laterals del nostre monestir, i a la vegada també hi haurà més ombra, és a dir, la copa dels arbres crearan també una... En fi, tot plegat. Però el fet d'aquesta mínima intervenció en un lloc emblemàtic com és l'antic hort de l'abat implica, obliga a fer una petita intervenció arqueològica. Això és per llei, és a dir, és la pròpia llei, la Generalitat qui ho marca, però com que tampoc podem obrir fins i tot per manca de pressupost, el que es farà és una sèrie de cates, és a dir, allò que se'n diu una sèrie de cates arqueològiques, per acabar doncs, de fixar i ubicar i tenir la informació plenament contrastada exactament de quin era el perímetre, de les possibles torres, etc, etc. Això doncs, al llarg d'aquest estiu s'acabarà, es farà, i llavors tindrem perfectament documentat, i ja de cara doncs, a la propera temporada, al proper curs, doncs, ja tindrem un pati del Paga-li Joan i a la vegada doncs, això l'antic hort de l'abat perfectament disponible per les activitats de la ciutat.
I per acabar parlem de dues entitats, a veure què em pot dir l'última hora pel que fa a l'Esbar, entitat santcugatenca, que de moment es troba sense local, i de l'altra una que té local però que no sap com mantenir-lo, que és la Unió Santcugatenca. Sobre això l'Ajuntament de Sant Cugat què en diu?
Es podríem posar d'acord. Ho dic perquè tal com s'ha exposat, realment...
Home, potser local... li acabo de donar una idea, no?
No, ja fa temps que li donem voltes i ho parlem amb els afectats. Bé, parlant seriosament, pel que fa a l'Esbart, és una situació realment una mica kafkiana, la que estan patint, és una travessa del desert que s'està allargant més del que s'hauria d'allargar. Vaja, val a dir que per banda l'Ajuntament s'ha fet tots els esforços, ells ho saben, l'Esbart ho sap, estem amb ells, els hi donem suport. Realment ells han fet ara una valoració a la baixa pel que fa a les seves necessitats, pensant en el manteniment, les despeses que necessitaran, i ara doncs estan buscant un local més reduït. Per la nostra banda els hi hem ofert tots els espais possibles municipals mentre duri aquesta etapa, és a dir, hem buscat, hem trobat diferents llocs, estem parlant d'escoles, estem parlant de pavellons, estem parlant de casals. Ells ho han agraït molt, ho estan sospesant. En aquests moments també estem sospesant el fet doncs, de la banda diguem-ne de la franja més jove de l'Esbart que treballin en un lloc, els adults en un altre. Tot això està damunt de la taula, és a dir, no està tancat la solució, no hi ha una solució perfecta, però el que sempre els estic dient quan ens trobem és que mai els hi mancarà un espai on ells puguin doncs, treballar i puguin tenir la seva seu. Això, per descomptat, no els hi faltarà mai. Ara, és evident que ells el que desitgen és tenir-ho tot unificat i tenir una pròpia seu, com Déu mana.
I la Unió?
La Unió també és una història, per mi és una història més trista, ho haig de dir, ho haig de confessar, és una història trista que arrenca de fa molts i molts anys, de no haver-se posat al dia. Tots sabem, doncs, l'evolució que han tingut aquest tipus d'instal·lacions, d'ateneus, d'equipaments. Alguns s'han sabut adaptar als nous temps, oferint serveis. No ha estat el cas de la Unió, no ens enganyem, no s'ha pogut posar al dia, ja sigui per manca de renovació de socis, ja sigui perquè no es veia els temps que venien al damunt, i en aquests moments hi ha una crisi molt forta, a més pendent, doncs, d'una sèrie de sentències judicials que afecten plenament a la Unió. Vaja, nosaltres ja estem també molt al damunt intentant ajudar amb el que sigui. Hem tingut diverses xerrades amb la Generalitat a veure quines possibilitats d'ajut i de suport ens poden donar. Tant és així que abans de vacances, amb la qual cosa estic parlant de les properes 15 dies, 3 setmanes, tenim pendents una sentada amb la Junta Directiva de la Unió per traslladar-los precisament tot el debat que hem tingut fins fa poquíssim amb la Generalitat entorn de tota la problemàtica de la Unió, que és molt complexa.
La solució per on passa?
Nosaltres la solució passaria perquè ells assumissin realment que són altres temps, no estem als anys 60, estem al segle XXI, ells haurien d'assumir que s'ha d'entrar amb una mena, doncs, de consorci, de fundació, el que es vulgui dir-li, en el qual s'incorporin les administracions públiques. Clar, això indefectiblement vol dir que ells han de donar un pas enrere, pel que fa a sobirania, entre cometes. És a dir, des del moment que una administració pública treu cabals d'on sigui, rascant de les pedres, del que sigui, i ho posa en una entitat, aquesta entitat no pot fer el que vol amb aquells diners. Automàticament entra tot un procés d'auditoria, de responsabilitat pública i de responsabilització, doncs, de part dels agents, diguem-ne, de l'administració pública que posen aquests diners i amb la qual cosa es responsabilitzen de cara a la ciutadania. Clar, això costa i és un tema, doncs, que hem d'acabar de parlar amb la Unió, si realment hi ha aquest consens per banda de tota la massa social de la Unió, fins a quin punt estan disposats a fer-ho, amb quins terminis s'hauria d'anar treballant, doncs, el fet d'anar aixugant el gran deute que tenen, com anar renegociant amb les entitats bancàries. El tema és molt complex, però també puc dir que no ens hem aturat ni un moment en la recerca de les solucions.
Senyor Escura, ho hem de deixar aquí perquè, com sempre, ens allarguem, però, com sempre, són molts els temes culturals que ens ocupen aquí en aquesta ciutat. Moltes gràcies i, si no ens veiem, bones vacances i, en tornar de les mateixes, doncs veurem com evolucionen totes aquestes qüestions que avui hem comentat al magazín.
Perfecte, gràcies. A la bon vostra dia. Disposició. Bon dia.